Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Primera jornada de proves PCR massives de coronavirus al sud de Sabadell. Un dispositiu a les places Picasso i les Termes que vol arribar a les 3.000 proves realitzades fins dissabte. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'objectiu d'aquesta actuació pionera a Catalunya és acabar amb els contagis que encara van a l'alça a la ciutat. Així ho ha apuntat la directora executiva del sector sanitari Vallès Occidental Est del Servei Català de la Salut, Núria Serra.
Creiem que teníem que ser proactius en fer una búsqueda, que és el que hem detectat, dels casos positius asimptomàtics, és a dir, aquella gent que és positiva, per tant pot ser transmissora i, com que no té cap clínica, segueix fent vida social. I hem detectat que són franges d'edat de molta activitat social, trobades amb amics, trobades familiars, sortides, etc. Per tant, creiem important la idea aquesta, que, com dic, és una acció més, no és serà puntual. Forma part de les estratègies de contenció comunitària de l'expansió de la pandèmia.
Els sabadellencs han respost a la crida i s'han registrat importants cues, en part derivades pel retard amb què s'ha començat les proves. Un dels ciutadans que hi ha acudit, en Daniel, assegura que confirmar que està sa és molt important.
És un dret que jo crec que tothom hauria de tindre. Fer-se la prova, saber el seu estat i a partir d'aquí fer o no fer.
El dispositiu està en marxa des de 8:45 del matí a la 1 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 de la nit.
Els 120 treballadors de la planta vallesana de Nissan a Montcada ratifiquen l'acord amb la direcció sobre el tancament.
El pacte suposa unes bones condicions per la plantilla, en especial pels empleats majors de 50 anys. Així ho consideren almenys des del sindicat Comissions Obreres, que creu que el pacte fixarà un precedent i evitarà que altres companyies de l'automoció decideixin seguir els seus mateixos passos.
I en esports, Víctor García és el primer fitxatge del centre d'esports Sabadell de cara a la temporada que ve.
Es tracta d'un extrem dret de 22 anys que arriba cedit per part del Real Valladolid. Aquest any ha anotat 4 gols i ha jugat el play-off d'ascens amb el Promeses. Més enllà d'aquesta incorporació, avui hem sabut que el club arlequinat renovarà tota la columna vertebral de l'ascens.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 32 graus a Sabadell en un dia en què les temperatures s'han enfilat i molt després d'una petita treva de 2 dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà pujant el mercuri? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'una jornada de dijous molt tranquil·la, amb ambient assolellat arreu del país i algun núvol d'evolució diurna a punts de muntanya sense més conseqüència, i sobretot del que parlarem és de la temperatura. Avui ja comença a pujar ràpidament, continuarà aquesta escalada al llarg de la jornada de divendres, dissabte i diumenge. I de fet, de cara a demà ja hi ha avís de calor, per onada de calor a punts del Pla de Lleida, ja que es podrà superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema durant 3 dies consecutius, mentre que, sobretot a la resta de la depressió central i altres punts també, fins i tot del prelitoral o prepirineu, hi haurà la possibilitat de que especialment dissabte es pugui superar aquest percentil 98. I d'altra banda, avui molt tranquil, però de cara a demà ja arribaran alguns petits canvis, amb nuvolades més desenvolupades a punts del Pirineu i algun ruixat durant la tarda, que s'incrementarà especialment de cara a dissabte. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, la més propera a Sabadell. Tampoc es registren incidències, ara es circula còmodament a la xarxa viària més propera a la ciutat i també d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 4 minuts de les 7. El dispositiu de cribatge de coronavirus a la ciutat ja està en marxa a les places Les Termes i Picasso. La realització massiva de proves PCR, que es preveu que arribi a les 3.000 fins dissabte, ha arrencat amb prop de 2 hores de retard aquest matí, provocant cues de més d'un centenar de persones a la plaça Picasso. Aquest dispositiu és completament nou a Catalunya després que ahir arrenqués un porta-a-porta a Ripollet i demà s'activi també a Terrassa.
L'objectiu d'aquesta mesura massiva és arribar sobretot als asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys de les zona sud, un col·lectiu que podria ser la font de contagi sense saber-ho. Així ho ha apuntat la directora executiva del sector sanitari Vallès Occidental Est del Servei Català de la Salut, Núria Serra.
Va dirigit a una franja més jove perquè veiem que la franja de contagis estan en franges més joves. Per què? Pues perquè fan més vida social. La franja des de 15 a 45 és on hi ha els més casos positius i, per tant, ho dirigim més amb aquests i perquè creiem que més gent, la gent poder més gran, pot tenir contacte amb l'equip i l'equip és la que ja pot detectar els casos. Però quedarà obert a totes les edats, evidentment. El que passa que nosaltres la campanya l'hem feta molt dirigida i amb zones de pas on puguem captar doncs, grups d'aquestes franges d'edat.
L'objectiu és tallar les cadenes de transmissió del virus en un moment en què els contagis encara van en auge a la ciutat. De fet, ara mateix el risc de rebrot a Sabadell és de 195,80 i la R, la taxa de contagi, d'1,46. Per capgirar aquestes xifres, l'operatiu estarà en marxa fins dissabte de dos quarts de vuit del matí fins l'una del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.
Els sabadellencs que estan passant per les carpes des de primera hora del matí tenen motivacions molt diverses. L'objectiu final, però, és el mateix, evitar portar el coronavirus als seus amics i familiars.
Les persones que han passat aquest matí per la carpa de la plaça Picasso tenien diferent relació amb el coronavirus. Alguns l'han viscut de ben a prop i és per això que han aprofitat el dispositiu de cribatge per sortir de dubtes. És el cas d'en Javier i d'en Daniel.
Més que res perquè és una prova que volem tenir tots, suposo, i a més jo tinc també... he tingut contactes massa a prop. Un company de feina ha tingut contacte amb una altra persona i cada cop s'apropa més. I això em preocupa. Llavors, i a més... tinc pensat també anar-me de vacances dintre d'un parell de dies, si no passa res i si el govern no decideix tancar la zona, i tampoc vull anar escampant la malaltia, el que és el Covid.
Per saber si sóc una persona asimptomàtica, i també la meva parella va passar el virus també fa uns mesos, i bueno, saber si puc estar donant positiu, o si més que res per saber. I si he de posar-me en confinament, doncs protegir-me i protegir els altres. És molt complicada que la facin. La meva pròpia doctora del Cap Sud me la va denegar fa un temps. Soc una persona de risc i l'argumentació que em donaven era ridícula i bueno, i ara he tingut la meva oportunitat, que és un dret que jo crec que tothom hauria de tindre. Fer-se la prova, saber el seu estat i a partir d'aquí fer o no fer.
En canvi, altres sabadellencs que han participat en el dispositiu veuen la prova com un aval per fer altres activitats. Així ho apuntaven en Fran i en Roberto.
Estoy viviendo aquí, llevo poco tiempo aquí viviendo. Y claro, quería volver allí, a Galicia, de vacaciones. Y claro, como mis abuelos están mayores, pues por si acaso me las voy a hacer, la prueba.
Pues per estar una mica més tranquils, també anem a veure els meus pares, que fa més de mig any que no els veiem, i per anar tots més tranquils de que no tenim, vaja. Que ja era hora, no?, de que es fessin, perquè no para de dir-se que estan fent-se molts tests i no veiem que estiguin fent-se. I rei, van vindre a veure si ens el fèiem.
Entre els assistents també hi havia joves com en Bernardo, que considera que fer-se les proves PCR és una qüestió de responsabilitat.
Para comprobar que estoy sano, pues para ver... que bueno, pues para contribuir en casa, que estamos todos bien y saber que estamos tranquilos respecto a este asunto, que es bastante complejo, la verdad.
De moment, el dispositiu de cribratge està mobilitzant persones de totes les edats i perfils, tot veïns de la zona sud de Sabadell, com s'especificava a la crida.
Les primeres hores d'aquesta jornada del dispositiu de cribatge, però, han estat marcades pels problemes organitzatius i els retards. Segons han apuntat els sabadellencs que han acudit a la crida, a l'hora que havia de començar la realització de proves PCR, encara no s'havia muntat la carpa a la plaça Picasso. A més, el ritme de proves era molt més lent del previst, fet que s'ha traduït en cues de més d'un centenar de persones.
La directora d'Atenció Primària de l'àrea metropolitana nord de l'ICS, Núria Prat, ha admès les incidències i les ha atribuït a problemes informàtics.
Cada mostra ha d'anar vinculada a una petició informàtica perquè és molt important la traçabilitat d'aquesta mostra, que tinguem clar la mostra, el resultat, i això és importantíssim. I hi ha hagut uns temes d'un problema informàtic que no permetia lligar i hem trigat una miqueta més en posar-ho en marxa perquè s'ha hagut de solventar això. Però hem tingut un informàtic treballant i tothom està posant tot el que pot per millorar aquestes incidències i ha estat aquesta la causa. En aquest moment ja està.
Per alguns dels assistents, aquest retard ha suposat canviar els plans laborals. En Javier és un d'ells.
Jo esperava que estaria més preparat. He vingut també pensant, quan he vist que hi havia poca cua, he pensat, bueno, no trigarà molt, però al final ha passat un parell d'hores. I això, pues, sempre a mi m'ha canviat un poc una mica el dia, perquè jo treballo, tinc feina ara i tinc que sortir corrent quan surti d'aquí. Porto des de les 8, bueno, ara una mica més, ara ja porto quasi 2 hores i mitja. Però des de les 8, des del 8:15, que és quan hi començava a 8:15 el dispositiu.
En Fran i en Bernardo, en canvi, han viscut amb resignació l'espera.
Sé que empezó tarde, se ve que hubo algún problema técnico aquí con la electricidad, pero bueno, vamos, sí, estoy resignado.
Un poco mal la gestión, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan, hay que tomárselo con calma porque si nos alborotamos es peor y bueno, si podemos tener una estancia tranquila durante lo que dure esta dura la espera, pues si estamos calmados mejor, porque ya con el calor que hace, la situación y todo el rollo, mejor estar calmaditos, la verdad.
En Roberto, per la seva banda, tem que una mala organització afecti els resultats del dispositiu.
Nosaltres hem arribat 10 minuts abans de que comencés. Crec que a quina hora han començat a fer proves? Jo crec que 1 hora i mitja més tard de la crida. Després, perquè el ritme que està avançant la cua, deu d'haver una persona fent test. I venint, escoltàvem en la ràdio que esperem fer 3.000 mostres, però vaja, el pas que estem anant, amb sort en faran 30. O sigui, és que...
El dispositiu sabadellenc arriba després que hi arrenquessin els de Ripollet i Terrassa, que han consistit en un porta-a-porta.
Tot plegat el dia que Catalunya registra 706 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 103.110 casos amb totes les proves. A més, les funeràries han reportat 11 defuncions en les últimes hores.
D'altra banda, el risc de rebrot continua pujant i se situa en 163,87. Era de 160,24 en el balanç anterior, clarament a la zona vermella, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i ara és de 1,03. El nombre de pacients ingressats baixa a 576, 31 menys que en l'última actualització, i 108 són a l'UCI.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
I abordem altres qüestions, quan falten 3 minuts per 7:15. L'Ajuntament posarà càmeres de seguretat aquesta tardor a Can Roqueta, l'Eix Macià i al Sud. El consistori vol fer així un pas endavant per crear una xarxa de videovigilància a la ciutat. Aquests aparells se sumen als que ja es van col·locar a la zona de Can Deu al mes de setembre del 2019. Per l'alcaldessa Marta Ferrés, aquest és un dels projectes prioritaris.
Les imatges que recullin les càmeres s'enviaran a la central de comunicacions de la policia municipal, al recinte de Cal Mercet. Des d'allà es podran detectar totes les incidències en temps real i enviar la informació a les unitats policials. Ferrés creu que aquests aparells contribueixen a la dissuasió del delicte, però també ajuden a investigar.
Realment són dissuasòries, no? I per tant, que ens han fet baixar, en aquest cas, doncs, la delinqüència que hi podia haver, els elements, doncs, d'inseguretat que hi podia haver. No? Això és, per nosaltres és un element important. I després també l'altre element important és que ens permet buscar traçabilitats de gent, és a dir, que m'ho invento, si en una plaça, doncs, on tens la càmera de seguretat i passa alguna cosa, tu pots tirar d'aquestes imatges per intentar buscar què és el que ha passat. I per tant, els dos elements ens donen molts instruments, o molts més instruments, per poder actuar.
L'alcaldessa explica que alguns dels aparells incorporaran lectors de matrícules i així s'utilitzaran també per controlar el trànsit en zones especificades.
Una cosa és els accessos de trànsit, que per entendre'ns seran bàsicament aquí al centre, en aquests carrers que ja tenim pacificats, i després altres són càmeres de seguretat, que és com les que hem posat a Can Deu, que la idea és repercutir aquest model en altres llocs.
Se'n posaran els accessos del polígon de Can Roqueta, a l'avinguda de Francesc Macià, a la plaça Picasso i a la de 1er de maig. Al llarg del 2021, l'executiu local acabarà de definir un pla més ampli que permetrà augmentar les àrees videovigilades.
Més notícies del dia en format més breu. La jutgessa autoritza de forma immediata 2 permisos de 6 dies pel sabadellenc Jordi Cuixart.
La magistrada considera que el president d'Òmnium compleix amb 2 dels requisits per fer el permís. D'una banda, el gener va complir una quarta part de la condemna. De l'altra, Cuixart reconeix els fets provats en la sentència i n'assumeix les conseqüències. La Junta de Tractament de Lledoners va aprovar aquests permisos el 14 de maig i el 9 de juliol, però no en va poder gaudir.
Banc Sabadell renova més de 700 caixers de tot l'estat, un 24% dels 2.900 caixers d'aquest disposa.
L'entitat financera ha invertit 45 milions d'euros a aquest pla d'actualització dels caixers automàtics, que ha servit per incloure més opcions a la majoria de màquines d'autoservei del banc. Ara un 86% dels caixers permeten fer ingressos online, un 92% permet pagaments amb codi de barres i un 55% accepta targeta contactless.
I Endesa substitueix amb cable trenat part de la línia elèctrica del parc de Collserola a la zona de Sant Cugat.
L'actuació que ha acabat aquesta setmana comporta l'ús d'una tecnologia d'última generació, que fins ara només s'havia utilitzat en línia línies de baixa tensió. La companyia destaca que el cable trenat representa una reducció important de les mides i l'amplitud física de la línia. El nou tipus de cablejat al parc forma part del projecte Pla de Collserola, amb què la firma es va comprometre des del 2017 a racionalitzar la xarxa aèria d'alta, mitjana i baixa tensió, amb un projecte de 134.000 euros.
Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Montcada i Reixac i els sindicats de Nissan s'emplacen a treballar plegats per trobar una nova empresa que vulgui assumir la planta de la companyia automobilística a la localitat vallesana, tot plegat després que els treballadors hagin ratificat per unanimitat l'acord definitiu sobre l'ERO. Ara tenen 18 mesos de marge per aconseguir un nou patró.
L'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic, també a treballar per la seva reindustrialització. Les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2020. Quan es tancaran les plantes de la zona franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada. En aquesta última població hi ha 120 persones treballant directament, més alguns proveïdors. Miguel Ángel Boiza, secretari general de Comissions Obreres del grup Nissan, diu que els llocs de feina que preocuparan a partir d'ara són una quarantena.
Realmente, como ha habido un acuerdo de salidas con prejubilaciones, con diferentes rangos de edad, pues claro, la plantilla de Moncada era bastante grande y de aquí al 31 de diciembre están afectados por este acuerdo de prejubilaciones todos menos 40 trabajadores, con lo cual solo 40 trabajadores los que serán necesarios reindustrializar. Con lo cual entendemos que la planta de Moncada, con cualquier comprador que venga, se va a poder solucionar fácilmente el garantizar los puestos de Moncada y que incluso será necesario traer otros puestos nuevos.
Amb aquests acords cars d'expedient de regulació d'ocupació, el sindicat considera que a partir d'ara les empreses s'ho pensaran dos cops abans de prendre la decisió de marxar.
Nosotros éramos la primera empresa en más de 40 años de la industria, la empresa más importante que decidía irse. Después de Santana, que fue en los años 80, no ha habido una empresa de automoción que haya decidido cerrar en España. Y evidentemente, con la situación que viene, no descartamos que pudieran darse otras situaciones parecidas en la automoción o en proveedores importantes. Y pensamos que nosotros éramos la lanzadera de lo que pudiera venir. Con lo cual, para nosotros era muy importante conseguir un buen acuerdo también por eso. Porque si nosotros el acuerdo era malo, si nosotros doblábamos la rodilla, estamos convencidos que otras empresas que puedan tener situaciones de crisis podrían optar por seguir la misma línea que Nissan.
De la seva banda, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, diu que treballaran perquè vingui un inversor.
El Ayuntamiento de Moncada sí que tendrá un papel activo para garantizar que venga aquí actividad industrial y garantizar los puestos de trabajo no solo de los trabajadores y trabajadoras de Nissan, sino también de las subcontratas y los proveedores, esas 20.000 familias a las que hay que exigir al Estado y a la Generalitat que se ponga a trabajar ja per ells.
El següent any i mig caldrà sumar esforços perquè una altra companyia s'interessi per les tres plantes.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del president de la Generalitat, Quim Torra, que demana que s'abordi l'amnistia pels líders independentistes empresonats i també un referèndum sobre la independència de Catalunya a la taula de diàleg amb l'Estat.
Ho ha reclamat a Twitter a la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, que ha instat Torra a aclarir si vol reunir-se amb l'executiu estatal abans de convocar eleccions al Parlament. El president català li ha respost que està equivocada perquè el govern sempre està disposat a reunir-se amb el govern espanyol en una taula de negociació on hi hagi un ordre del dia amb l'amnistia i els detalls de la celebració d'un referèndum.
El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, apunta la militància del partit que la monarquia forma part del pacte constitucional sorgit de la transició i que la Constitució no es pot trossejar i seleccionar.
En una missiva, Sánchez ha apuntat que creu que són lleials al conjunt de la Constitució i assegura que la defensaran passi el que passi.
El vicepresident president del govern català, Pere Aragonès, assegura que aniran fins al final en l'afer del rei emèrit.
Per Aragonès s'han de demanar explicacions fonamentalment al monarca Felip VI, perquè és ell qui ha d'assumir responsabilitats. A més, també ha reclamat al govern espanyol que no s'amagui i expliqui quin ha estat el seu paper en la marxa del rei emèrit Joan Carles I a l'estranger.
El sindicat USO ha denunciat Ryanair i la seva filial Lauda davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per l'incompliment de les mesures de seguretat davant el coronavirus.
USO ha demanat davant l'ESA que l'aerolínia estableixi grups fixes de tripulacions per evitar contagis creuats, que es prengui la temperatura corporal 2 cops al dia i que se subministrin mascaretes i respiradors. Segons el sindicat, ara Inspecció de Treball obrirà una carta d'infracció a Ryanair.
I Protecció Civil de la Generalitat activa per segon cop aquest estiu el Pla de Protecció Civil de Catalunya per onada de calor.
Segons les previsions meteorològiques, demà s'iniciarà un episodi de temperatures màximes extremes a les comarques del Pla de Lleida, on el llindar d'avís és possible que superi durant 3 dies consecutius. La temperatura mínima sovint no baixarà dels 20 graus, tret de zones de muntanya. A partir de dissabte, la zona afectada per possible superació de llindar s'estendrà a la zona de la Catalunya central i comarques del Prepirineu central i occidental.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Primera incorporació al Centre d'Esport Sabadell 2020-2021. El club ha tancat l'arribada de Víctor García, un jove extrem dret de 22 anys que aterra la nova Creu Alta cedit pel Real Valladolid, amb qui ha renovat prèviament fins al 2023. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. García es va formar a les categories inferiors del Torre Levante i el 2018 va signar amb el filial del Deportivo de la Coruña, amb el qual va acabar com a pitxitxi amb 7 gols, tot i no poder evitar el descens a tercera. Aquest curs, amb el Promeses, ha jugat 27 partits, inclosa l'eliminatòria d'ascens contra el Barcelona B, i ha anotat 4 dianes. Fa un mes també va protagonitzar el debut somiat a primera divisió amb el primer equip del Valladolid. Va ser a Mestalla, marcant el gol de l'empat momentani contra el València. Es pot posa fil a l'agulla d'aquesta manera la carpeta de les incorporacions després de deixar encarrilada la de les renovacions. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el club ha apropat postures en les últimes hores amb el capità Àngel Martínez i, a falta de Serrells, tancarà la seva continuïtat, com també ho farà amb Edgar Hernández i Néstor Querol. Aleix Coc, l'últim a renovar, ha valorat positivament l'aposta de la direcció esportiva per mantenir el bloc a segona divisió.
Mires una mica, jo què sé, plantilles com Mallorca, Fuenlabrada, tal, que han mantingut una base de segona B, el primer any almenys han fet un molt bon paper. Bueno, Mallorca va pujar, el primer any va pujar, aquest es va passar, no? Va pujar a primera divisió, però si mantens la base, es veu que fas molt bon paper a segona divisió. Jo crec que això és la clau, mantindre una base, que ja sabem com se treballa, coneixem el club, la ciutat, i llavors és afegir doncs, peces que vinguin a sumar i ja està.
Amb l'arribada de Víctor García, el Centre d'Esport Sabadell compta ara mateix amb 16 jugadors amb contracte en vigor de cara a la pròxima temporada a la Lliga Smartbank.
Mariajo Pons ha denunciat la rescisió de contracte unilateral per part de l'Espanyol. Arrel d'una lesió entrenant-se fa 11 mesos, la portera sabadellenca ha viscut un autèntic calvari i a dia d'avui, amb un dit torçat i rigidesa a la resta, només té un 20% de mobilitat a la mà dreta.
Entre la segona operació que necessita i la rehabilitació, Pons reclama al club blanquiblau 10.000 euros, lluny dels 3.000 que li oferien com a compensació per l'any de contracte que li restava. La seva situació coincide amb l'entrada en vigor, amb caràcter retroactiu, del conveni col·lectiu per professionalitzar el futbol femení. Aquest fet s'hi ha referit.
El convenio recoge al final que nuestra situación sea reconocedora, ¿no? Al final también lo que pedimos es que sea profesional el fútbol femenino, cosa que el convenio no recoge. Si estuviera reconocido profesionalmente, vale, y fuéramos reconocidas profesionales, esto no pasaría. También es verdad que el convenio recoge una incapacidad, pero claro, para eso tengo que pasar unas valoraciones médicas y muchos trámites. Pero sobre todo el convenio tiene que recoger que estas situaciones tan precarias no existan y que no dejen que los clubes o no permitan a los clubes desentenderse de las jugadoras así como así.
La portera sabadellenca, ex del Centre d'Esports, entre d'altres, té problemes per fer gestos tan quotidians com agafar un bolígraf. Amb 36 anys no descarta la retirada i assegura que ara mateix el més important és que el seu dit torni a la normalitat.
Hoy en día mi prioridad es mi vida normal, porque el fútbol se acaba, tarde o temprano se acaba, más joven o más mayor se acaba, y la mano es la mano derecha, es la mano que utilizo y la tengo que tener útil. Hay cosas que hasta hace poco no podía hacer. Luego se verá si puedo jugar al fútbol o no, porque también es verdad que la operación que requiere, bueno, que hay que hacer en el dedo para corregirlo, es poner una articulación rígida.
En els últims dies, Pons ha rebut el suport de l'Associació de Futbolistes Espanyols.
I encara en futbol femení, el Centre d'Esport Sabadell ja coneix el calendari de la pròxima temporada on tornarà a competir a Preferent.
El conjunt arlequinat debutarà a Olímpia el 4 d'octubre rebent l'Atlètic Vilafranca, mentre que la primera sortida tindrà lloc una setmana més tard al camp del Cornellà. La Lliga acabarà el 13 de juny també a Olímpia, contra l'Andorra. A diferència d'altres categories, la Federació Catalana ha optat per mantenir un únic grup a Preferent. Recordem que la decisió de no aplicar descensos el curs passat va salvar el Sabadell, que era penúltim i tenia coll amunt la permanència. Enguany l'equip estarà dirigit des de la banqueta per Raül Raposo i té la intenció de començar la pretemporada el pròxim 24 d'agost.
Quatre minuts per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 6 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà, a partir de les 9, de les 10, amb els butlletins horaris. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.